5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip habitual, format pel Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez, sense el qual, evidentment, aquest modest presentador, Francesc Morgades, no seria res. I gràcies a ells es pot fer i podem fer aquest programa que recull 5 efemèrides de la setmana entrant i les explica una mica allò perquè anem tenint la informació de la història, de les coses que han passat i per què, una mica, perquè totes aquestes històries han passat. Però com que això és un exercici, en el fons, de nostàlgia, sabeu que sempre comencem amb una cançó. De fet, ho pengem després a internet i tot això, però bueno, comencem amb una cançó i és una cançó que sempre ens parla de records. I jo hi havia una persona, perquè ja ha traspassat fa temps, fa uns anys, la Cesària Évora, originària de la illa de Cabo Verde, que té unes cançons precioses, i deien la cantant dels peus descalços, no tenia res de graciat, no era baixeta, grassa, bueno, però tenia una veu, i té encara, perquè està gravada, té una veu magnífica, i per això avui volem començar aquest programa amb una cançó seva que parla de records i que porta per títol Recordai. Aquí la teniu.
No bem goza deste dia. São de fim do jardim que panorra na força de tradição. Nota perpetua essa alegria. Recordai, Senhor São Silvestre, não vem dar boas festas para todos. Recordai, Senhor São Silvestre, não vem dar boas festas para Cabo Verde. Recordai, Senhor São Silvestre, não vem dar boas festas para todos. Recordai, Senhor São Silvestre, não vem dar boas festas para Cabo Verde. Oh, que sinfonia lá na Bahia, oh, irmão, manta feliz. Sintonia no melodia, cantor na som de mil vozes, e o que não tão doce colorir. Hoje fim do, hoje não vem festejar conosco. Morabeza, no bem, goza deste dia. São de fim do, já vi que panora na força de tradição. Nota perpetua essa alegria. Recordai, Senhor São Silvestre, não vem dar boas festas para todos. Recordai, Senhor São Silvestre, não vem dar boas festas para Cabo Verde. Recordai, son cimento. No brindar boas festas para todos. Recordai, recordai, senhor São Cimento. No brindar boas festas para Cabo Verde. Toque sinfonia lá na Bahia. Oh, irmão, manta feliz. Toque sintonia no melodia. Cantor na som de mil voz. E eu que não tão doce e colorido.
De setembre de 1944, el dia que a la ciutat de Londres, curiosament, es constitueix el que serà el Benelux. El Benelux, jo no sé si els més joves n'han sentit a parlar, tot i que continua existint, però el Benelux, de fet, és un acord, o va ser un acord de cooperació intergovernamental entre Bèlgica, Holanda, els Països Baixos, i Luxemburg. I van agafar la inicial dels tres estats, Bèlgica, Nederland, perquè era Països Baixos es diu Nederland, i Luxemburg, i van fer això del Benelux. Això es va fer a Londres perquè estàvem en plena guerra mundial. Però potser val la pena que tirem una mica enrere i intentem entendre aquesta estructura que, com dic, encara avui es manté. De fet, els tres països havien no havien estat mai pràcticament separats, tenien separacions i tal, però hem de pensar que tot allò van ser possessions espanyoles dels Habsburg i que després, quan ens van fer fora d'allà, doncs van entrar els alemanys i també doncs va ser territori d'ells. I agrupava una colla de zones, no diguem països, diguem-ne zones, que havien tingut llaços històrics i econòmics i tot això. De fet, en un moment determinat, aquests tres territoris es van ajuntar, van formar el Regne Unit dels Països Baixos entre els anys 1815 i 1839, en el qual doncs, hi havia el que avui per avui és Luxemburg, Bèlgica i Holanda. De tota manera, val a dir que d'aquest Regne Unit dels Països Baixos, l'any 1830 Bèlgica se'n va separar. I l'any 1890 Luxemburg, amb la qual cosa es va mantenir, però, o es va mig mantenir, però no tirava endavant. De fet, el 1921, ja una mica més tard, però perquè els països aquests se'n van adonar de que junts tenien una certa força, però si cadascú anava pel seu costat, no hi havia res a pelar. A l'any 1921, com dic, el 25 de juny, es va signar un tractat que creava el que se'n va dir la Unió Econòmica Belga-Luxemburguesa. O sigui, es van ajuntar dos d'aquests, els quals després s'hi va anar afegint Holanda. De fet, això l'únic que feia era una qüestió purament econòmica, deixava les monedes dels dos països amb una taxa de canvi fixa, no hi havia allò de que pujava o baixava, treia totes les barreres econòmiques, és a dir, tu podies vendre d'Holanda, podies vendre a Bèlgica, de Bèlgica a Holanda, sense haver de passar per fronteres ni tot això. És a dir, van crear una unió econòmica. Tot això se'n va anar a Norris quan va arribar la Segona Guerra Mundial. Aquesta unió es va fer, val a dir, després de la Primera Guerra Mundial i com a conseqüència d'haver vist allò. Doncs bé, l'any 1944, en plena Guerra Mundial i amb els tres governs, el de Luxemburg, el de Bèlgica i el d'Holanda, exiliats a Londres, va ser quan els tres països es van reunir i van pactar de que quan s'acabés la guerra suprimirien els drets de duana, suprimirien les fronteres i fixarien unes taxes comunes a les mercaderies tot arreu. Tot encara, de moment, només en el punt de vista o en l'aspecte econòmic. I, per tant, la signatura es va fer, com dèiem, el 5 de setembre de 1944, preveient l'entrada en vigor a l'any 1948, perquè havia d'acabar la guerra, es havia de refer tot el país, es havia de reconstruir d'alguna manera el país, i per tant van dir, no ho posem en marxa de seguida, perquè llavors fracassarà, deixem que la cosa s'avanci i tot això. Però els tres països van tenir molt clar des del primer dia que si calia es havien d'ajuntar amb qualsevol altra iniciativa que hi hagués. De fet, es van afegir ràpidament a la Unió Europea Occidental, junt amb França i Regne Unit, que era una institució que pretenia defensar, protegir de les amenaces soviètiques. També el mateix any van entrar a l'OTAN, perquè doncs, també volien estar protegits militarment. I després es va anar continuant fent tot això. Quan a Europa van començar a sortir iniciatives, en concret el 1948, l'Organització Europea de Cooperació Econòmica, el Benelux va dir, sí, jo cap a dintre. El 1951 es va crear la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer, cap a dintre. El 1957 es comença a crear la Comunitat Econòmica Europea, nosaltres els primers, no? Nosaltres els primers. Però mantenint al mateix temps, i això és el que potser la gent desconeix, mantenint al mateix temps aquell primer pacte que havíem fet que formava el Benelux, formava aquesta mena d'unió econòmica. Vam crear, el 1958, van crear la Unió Econòmica del Benelux, que va entrar en vigor el 1960, i que anava més enllà de lo que permetia la Comunitat Econòmica Europea. Han continuat fent-ho, i de fet el 2008, el 17 de juny de 2008, van els primers ministres dels tres països, més els ministres d'Afers Exteriors, curiosament, dels tres països, més els ministres, diguem-ne, de les regions, de les autonomies, que si Flanders, que si Valònia, etc. i tal i qual, doncs van fer una reunió a la Haia i van signar un altre tractat del Benelux, que ja no només era econòmic, aquest ja té, entra en l'àmbit de la justícia, entra en l'àmbit de la governació, impulsa els mercats interiors i reorganitza les institucions que tenen. Per tant, diríem que dintre de la comunitat, perquè ho acabem d'entendre, dintre de la Comunitat Europea hi ha una altra comunitat, que és aquest Benelux, que és aquesta unió de Bèlgica, Holanda i Luxemburg, que, com diem, des de l'any 1944 funciona i que va més enllà del que pot arribar a fer Europa en aquests moments, o la Unió Europea, més ben dit, hauríem de dir la Unió Europea, en aquests moments. I per il·lustrar una mica aquesta imatge, per il·lustrar una mica aquest terreny comú, aquesta història comú, aquest voler avançar junts i tal, hi ha un cantant, el Jacques Brel, que és belga, per tant, és del pinyol aquest dur, i a més, però hi va fer una cançó dedicada al seu país, que és aquella de Le Plat Pays, sí, el País Pla, que nosaltres aquí hem traduït com el País Clar. I, clar, jo ara posar-vos la versió del Brel em faria molta il·lusió, però penso que hi ha una altra versió que s'ha de treure i que hem de posar, que és la versió de la Núria Feliu, recentment traspassada, i com a homenatge i com a record d'ella, doncs aquí us deixarem aquest El Clar País. Nosaltres hem traduït com El Clar. Originalment era El Pla. Però bé, El Clar País. Núria Feliu.
Amb el sol, que és molt blanc, sobre el mar, que és molt blau, amb uns núvols molt blancs, dalt del cel, que és tan blau, i rius que inútilment volen fer dolç al mar, rius molt secs, molt hostils, amb el cor ple d'atzar, amb pluja per atzar, amb algun cop de vent, amb el trot sobre el mar del llevant inclement. El clar país, el meu, tot de vells campanars, entre cases i camps, i tendríssims palmons, el diumenge de rams, tot de cares de sants, pintades amb traç fort, que lluiten contra el temps, a cavall de la mort, i camins plens de pols per un vent diferent, la brisa de l'oest, la llum del sol ponent. El clar país, el meu, amb pobles i ciutats que de Roma han nascut, amb homes jornalers portats pels trens del sud. Quan la parla és un clam, quan la parla és un fet, quan el poble és memòria i el dret a viure un plet, quan la brisa és un riu, quan el vent és discret, quan el vent ve del sud, quan tot esdevé quiet, el clar país on ve.
Sis de setembre de 1885, el dia que mora l'inventor català Narcís Monturiol, que tothom reconeix que és l'inventor del submarí tripulat. Bé, Narcís Monturiol era fill de Figueres, d'una família de menestrals, el seu pare era boter. Ell va estudiar medicina a Cervera, però va deixar la carrera per anar-se'n a fer la carrera de dret a Barcelona, on es va llicenciar el 1845. Però no es va dedicar a exercir la carrera, sinó que ell, a Barcelona, doncs, va començar a entrar en el món de l'activisme, no? Era un moment molt, molt efervescent, per dir-ho així, i ell es va integrar en un dels nuclis intel·lectuals més actius del moment, un nucli on hi havia personatges com Ansel Clavé, com Francesc Sunyer, com Ildefons Cerdà i ell mateix, i l'Abdó Terrades, que va ser el que primer el va portar allà dintre i després va aconseguir que s'afiliés al Partit Republicà i pogués entrar com a redactor del diari El Republicano, defensant el socialisme utòpic del qual ell era un partidari fervent. Va aprendre l'ofici d'impressor i el 1846, coincidint amb el seu matrimoni, va fundar una impremta on va començar a publicar revistes i pamflets, evidentment divulgatius, però sempre sobre les idees radicals i sobretot sobre les idees d'Etienne Cabet. I em direu, qui és Etienne Cabet? Doncs bé, és el senyor que va posar de moda allò de la Icària, de que la gent havia d'anar a Icària. Era un ideari llibertí, liberal, ara podríem dir-ne, i que es promogué a través de la revista del Monturiol, a través de la Fraternitat. Va escriure aquest senyor, el Cabet, va escriure El viatge a Itaca i va animar a la gent a fer aquestes d'això. I el Monturiol, des de la seva revista, doncs també s'hi va afegir i va promocionar, va potenciar, va animar a la gent a fer les dues comunitats utòpiques aquí a la zona de Barcelona, la Icària i la Nova Icària, ara feliçment recuperades. I també va apadrinar una expedició d'un tal Joan Rovira l'any 1848 als Estats Units per fundar precisament una comunitat icariana. Eren comunitats on es vivia amb unes regles, ja dic, de llibertat i de tot això, bueno, que encara avui en dia segueixen, no? I que, per exemple, molts utòpics també defensen. També de crear una altra revista, La Mare de Família, perquè ell, evidentment, amb les seves idees revolucionàries també hi estava inclòs el feminisme i tot això, i va crear la revista de La Mare de Família. Però Barcelona, cap a l'any 1848, va ser el focus de revoltes importants i el govern espanyol va prendre accions repressives, perquè moltes, entre elles, va tancar la Fraternitat perquè considerava que animava el personal a fer d'això. I el Narcís Monturiol va haver d'agafar les cames i exiliar-se a França. Al cap d'un any es va produir l'amnistia i ell va tornar a Barcelona i va publicar una revista paral·lela amb aquella d'abans que es deia El pare de família. Però els censors, diguem-ne, van ensumar que allà no... i li van prohibir aquesta activitat editorial. Llavors, ell què va fer? Va dir, bueno, doncs jo em dedicaré a la ciència i em dedicaré a imprimir material educatiu. O sigui, l'home es va proposar formar els joves. Es va refugiar a Cadaqués, per poder escriure des del 1855 i allà es va guanyar la vida, primer escrivint i després pintant, mentre observava els recol·lectors de corall i va començar a meditar sobre la navegació submarina. Quan va tornar a Barcelona el 1857, va buscar una colla d'amics d'allà de l'Empordà i van crear la primera societat espanyola per poder explotar aquest tipus de navegació. Es deia Monturiol, Font, Altadill i Companyia, amb un capital de 10.000 pessetes. Ell anava traient coses. El 1858 va treure un opuscle que es deia El Ictineo o El Barco Pez, i el va construir el primer submarí que va batejar com Ictinio I i va fer navegar pel port de Barcelona el 23 de setembre de 1859 davant de les autoritats, davant dels accionistes, davant de la premsa, i va aconseguir que el vaixell anés, l'Ictinio I aquest, anés durant 2 hores i 20 minuts per sota de l'aigua, fent-lo tornar a la superfície. Clar, la gent esma perduda i garratibada. Cada vegada va haver de repetir la prova, cada vegada més gent, cada vegada, fins al punt de que el govern d'Isabel II li va prometre una subvenció, que mai va rebre, naturalment. Però, bueno, el capità va tirar endavant, va crear la navegació submarina, una empresa per desenvolupar l'Ictineu II, que va construir i que era millor perquè anava sense el motor, funcionava sense aire. I això va interessar molt a les esferes militars, però en canvi no va interessar gens a les esferes polítiques. Ell va varar l'Ictineu II el 2 d'octubre de 1864, però la marca de suport va fer que el 1867 fes fallida la companyia, ell desmantellés el submarí i abandonés el projecte. D'allà va passar a la política, va retornar a l'activitat política i va aconseguir ser diputat per Manresa a les Corts Constituents de la Primera República Espanyola. I va anar a Madrid i allà va ser nomenat director de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, però va durar el que va durar la República, és a dir, molt poc, i va per al carrer, va continuar lligat a la política, però es va dedicar més a la cosa dels invents. Va inventar una màquina per fer cigarretes, que la va patentar, aquesta és l'única que va patentar la seva vida, i fins i tot coses tan curioses com pinços per conills fets amb fusta de salze que recollia dels boscos o dels boscs tallats, no? Va publicar un altre diari, va intentar publicar un altre diari, però els diners ja no arribaven, es va arruïnar i finalment el 1885 va morir a la població, que llavors encara era població, de Sant Martí de Provençals de Barcelona, que ara és un barri, que era precisament una entitat que havien creat un grup d'aquells cabatians que buscaven i continuen buscant Icària. Però no ens posem massa transcendents. L'inventor del submarí mereix una cançó que parli d'un submarí. I quina és la cançó per antonomàcia que parla d'un submarí? Pues sí, senyor, els Beatles. Per tant, senyor Narcís Monturiol, aquí li dediquem aquesta Yellow Submarine.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found
yeah. Ràdio Vilafranca.
De setembre de 1873, el dia que a Madrid Nicolás Salmerón Alonso dimiteix com a president de la Primera República Espanyola per no haver-se de veure obligat a signar unes penes de mort. És un gest que l'honora molt. Ell era fill d'un metge rural, Francisco Salmerón, que era d'idees clarament liberals i que va jugar un paper important el 1824 en el pronunciament liberal d'Almeria, del cantó d'Almeria, amb los colorados. Però, com que va morir la seva mare quan ell pràcticament acabava de néixer i era el germà petit, doncs tant ell com el seu germà Francisco, com alguna altra germana que hi havia, van quedar sota la tutela de la germana més gran, que, pel que expliquen les cròniques, tenia fama de ser molt estricta i, a més de ser una beata d'aquelles de tres misses diàries. El noi, però, va començar els estudis de batxillerat a l'Institut de Secundària d'Almeria i després se'n va anar a Granada, a la Universitat de Granada, on va cursar d'estudis de dret i de filosofia i lletres. Allà va fer amistat amb Francisco Giner de los Ríos, que el va anar introduint al moviment filosòfic, el creusisme i el racionalisme i totes aquestes corrents que en aquell temps estaven de moda. Acabada la carrera, el 1859 va aconseguir ser professor auxiliar de filosofia en un institut, l'Institut Sant Isidro de Madrid, i al cap d'un any va entrar a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, on el 1864 es va doctorar i, a més, va aconseguir la càtedra d'Oviedo, la càtedra d'Història Universal de la Universitat d'Oviedo, però una càtedra que mai va ocupar, perquè, d'alguna manera, ell el que volia era potenciar això, els moviments alternatius, els moviments socialitzants i tal, i a Madrid estava impulsant en aquell moment el Col·legi Internacional, que amb el temps es convertiria en la mítica Institució Libre d'Ensenyança. I, a més, va aconseguir la càtedra de Filosofia a la Universitat Central de Madrid. Ell ja estava bastant ficat en política, estava afiliat al Partit Democràtic, com no podia ser una altra cosa, escrivia articles a diferents revistes d'això, i, per tant, quan el 1867 el van detenir acusant-lo de conspiració i el van portar 5 anys a la presó, acompanyat de Pi Margall, per cert, doncs el noi es va resignar. Però va haver-hi la revolució de 1868, que va capgirar tot el panorama polític espanyol, i ell, per tant, va ser rehabilitat, tant com a ciutadà, va ser tret de la presó d'entrada, rehabilitat com a docent i proposat com a membre de la Junta Revolucionària que hi havia a Madrid. Va començar, doncs, la seva carrera política com a republicà més o menys moderat, va refundar el Partit Republicà Democràtic Federal i va ser elegit el 1871 diputat per la província de Badajoz, defensant, enfront dels federalistes, defensant l'unitarisme. Quan va arribar Amadeu I, ell estava dintre del Parlament, naturalment, i ja començava a destacar per les seves dotes oratòries. Com que llavors els càrrecs canviaven cada 2 per 3, quan va abdicar l'Amadeu I i es va proclamar la Primera República, en Salmerón va ser nomenat ministre de Gràcia i Justícia, el govern d'Estanislau Figueres, el primer govern republicà, des d'on va intentar eliminar la pena de mort sense aconseguir-ho, clar. Els governs anaven canviant, el president doncs va canviar, va venir el Pi Margall, després el Pi Margall va dimitir, i llavors ell va acabar primer de president de les Corts i finalment va acabar sent, després de Pi Margall, el tercer president, que també va dimitir, va dir aquí darrere deixo el gec i se'n va anar, va ser el tercer president en 5 mesos de la Primera República Espanyola. Una república que, a més, es havia d'enfrontar a 3 guerres civils, perquè tenia, no oblidem, la Guerra de Cuba, tenia la rebel·lió cantonal i, per als postres, a Navarra i això, la Tercera Guerra Carlista. És precisament a la Segona Guerra Cantonal aquesta on es genera el motiu de la seva dimissió. Hi ha uns militars que, teòricament, juguen amb l'Estat, però que els acusen de ser col·laboracionistes dels cantonalistes i, per tant, els jutgen i els condemnen a mort. Però, clar, aquesta condemna a mort l'ha de ratificar el president del govern. Li porten amb en Nicolás Salmerón i el Nicolás Salmerón diu no, jo no puc firmar això, aquí teniu la meva carta de dimissió, jo me'n torno al Parlament, torno a la presidència del Parlament, perquè ell, de fet, havia sortit president de govern com a segon de bordo, perquè quan Pi Margall se'n va, Clar, la càrrec següent és el president del Parlament, com ara, si fa o no fa, no? El restaurament dels Borbons, que es produeix l'any 1874, doncs el treu de la política i el torna inicialment a la seva càtedra, però d'on és depurat i ha de, com que Fund també es fica en política, ha d'agafar les cames i se n'ha d'anar a París, iniciant un exili de 5 anys, on farà d'abogat, farà amistat amb Clemenceau i podrà tornar a Espanya el 1885 per l'amnistia de Pràxedes Mateo Sagasta, que li torna a la càtedra i el torna a deixar entrar en política. De fet, el 1891 serà elegit diputat per la província de Barcelona, un càrrec que mantindrà fins al 1907 i que, on que crearà la Unió Republicana i obrirà la porta al catalanisme presidint una coalició electoral que és Solidaritat Catalana, que triomfarà a les eleccions de 1907. Lamentablement, totes les bones coses s'acaben i ell, el 20 de setembre de 1908, ens va deixar Nicolás Salmerón Alonso, que, com diem, va ser el tercer president de la República Espanyola en 5 mesos. I com que en Nicolás Salmerón es va oposar a la pena de mort, i nosaltres també ens hi oposem, hi ha aquella cançó mítica del Preso número 9, que, bueno, explica això, explica un condemnat a mort que ha matat... És per motius de gelos i tot això, però en el fons és un al·legat contra la pena de mort, que sempre s'ha cantat amb un aire com de tragèdia, fins que en un moment determinat un gitano català, en Pere Pubill Peret, va agafar la cançó i va dir, home, fem una cançó amb rumba, fem la versió, una versió amb rumba, i per tant us proposem el Preso número 9 en la versió de l'inefable i estimat Peret.
Al preso número 9 ya lo van a confesar. Está rezando en la celda con el cura del penal, porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Y así allá y el confesor los maté, sí señor. Y si vuelvo a nacer yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad. Yo sé que hay en el cielo un ser supremo que me ha de juzgar. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. El preso número 9 era un hombre muy cabal, iba la noche del duelo muy contento en su jacal. Pero al hallar a su amor en brazos de su rival, sintió en su pecho el rencor y no se pudo aguantar. Y al sonar ahí, ahí, ahí el clarín, se formó el pelotón y junto al paredón se oyó al preso decir: Padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad. Y yo sé que hay en el cielo el ser supremo que ha de juzgar. Voy a seguir su paso, voy a buscarlos al más allá. Para pom 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 pom
8 de setembre de 1874, el dia que a la molt noble i molt lleial ciutat de Manresa neix el cuiner i gastrònom català Ignasi Domènech i Puigcercós. Ignasi Domènech i Puigcercós era fill de Josep Domènech i de Josefina Puigcercós. Ell era fuster i ella de classe humil, doncs mestressa de casa, que però a més té la desgràcia de que mora a poc de donar llum a l'Ignasi, a poc de parir l'Ignasi. Aquest orfe serà criat per una àvia amb una masia, però té uns parents a Manresa i als 10 anys, que moment en què ell ja està treballant en una indústria tèxtil de per allà, dels voltants, apareixen els seus oncles, en Ignasi Puigcercós i l'Antonieta Ciesa, que tenen la fonda del centre, a Cal Nasi, popularment com Cal Nasi, tenen la fonda del centre a Manresa i li diuen, mira, per què no vens a treballar allà? I mira, tot això que tindràs. I sí, ell va cap allà, entra a la cuina, comença a treballar i se n'adona que allò és lo seu. I quan té 14 anys planteja els seus oncles que se'n va a Barcelona, se'n va a treballar a Barcelona, que es posarà sota la protecció, o diguem-ne, ingressarà a l'Associació de Cuiners l'Artística Culinària, que en aquells moments és un d'aquests moviments assemblearis que hi ha, s'encarrega de buscar feina amb tots els cuiners que estan en aquesta associació. I ell farà un parell d'anys, doncs, anar saltant d'una feina a l'altra, des de petites i molt atrotinades bodegues de la zona del port fins a restaurants de renom, com la Fonda Espanyola, que està situada a prop de la Boqueria. Finalment, aquests de l'Artística Culinària veuen que el noi promet i quan fa 16 anys li proposen que vagi a treballar a la Fonda Llobregat de Monistrol de Montserrat, perquè en aquell moment està en plena efervescència, necessita gent, perquè com que estan construint el primer cremallera que va a Montserrat, doncs hi ha molta gent que va a dinar allà, hi ha molts treballadors que van a dinar allà. Ell va cap allà, l'associació queda molt contenta, l'artística aquesta queda molt contenta i quan s'acaba la temporada li proposen que vagi a Puigcerdà, a l'Hotel Europa, que vagi a fer de cuiner a l'Hotel Europa de Puigcerdà. I allà, doncs, perquè aquella zona també s'està potenciant en aquell moment, la burgesia barcelonina catalana ha començat a conèixer allò i ha començat a fer-se segones residències i, de fet, ell, en aquest hotel, és un tabà habitualment Enric Granados, però tindrà altres clients com Santiago Rossinyol, Víctor Balaguer o el doctor Barraquer, l'oftalmòleg Barraquer de Barcelona. I, per tant, va agafant prestigi i va agafant soltura. I allà decideix que, bueno, que ha de fer el salt definitiu, que se n'ha d'anar a aprendre com Déu mana a Madrid a continuar la formació. I amb 18 anys, l'any 1892, s'agafa les cames, se'n va a Madrid amb una carta de recomanació de l'Artística Culinària i allà troba el moviment paral·lel al moviment germà, que és la Societat de Cocineros de Madrid, que el deixen, la fan entrar, i llavors li busquen feina a diferents restaurants i diferents hotels. Ahir, entre ells, a l'Hotel Londres de Burgos, és a dir, l'envien a Burgos, allà el noi començarà ja a deixar-se de mans i començarà a donar classes de cuina a les senyores de l'alta societat d'allà. Fins que no acaba d'estar content de tot allò i diu, escolteu-me, jo, sabeu què? Vaig a fer un altre salt, me'n vaig a París. I se'n va a París. Comença a treballar en el restaurant Royal de la Rue Saint-Germain per fer els plats típics d'allà, els plats típics espanyols allà. I, bueno, té clients com l'Oscar Wilde, l'André Gide, el Paul Valéry, i es fa amic d'un editor, en Pierre Lacan, que publica una revista, La Cuisine Française et Étrangère, i allà hi farà alguns articles. Passa a l'hotel-restaurant de Bèlgica, passa al restaurant espanyol i americà, o sigui, va passant, i va sent molt conegut en l'ambient de París i, evidentment, entra a la Societat de Cuiners de París. I quan la Societat de Cuiners de París rep una petició des de Londres del gran Auguste Escoffier dient, escolta, jo necessito cuiners que sàpiguen cuina francesa i tal, envieu-me'n tres. La Societat aquesta de Cuiners de París, el 1898, no dubta en agafar l'Ignasi Domènech com un d'aquests tres i enviar-lo a Londres a treballar sota a l'Hotel Savoy, sota les ordres d'Auguste Escoffier, que tenia una mala costum, que és que posava la feina a la gent en un lloc i no el treia d'allà. Ell li demana amb el jefe humilment, però, escolta, jo vull aprendre, faci'm, canviï'm de lloc. I l'altre diu, m'ha encantat, vinga, va. Finalment, amb 25 anys, ja després d'uns anys d'estar a Londres, decideix tornar a Espanya, s'estableix a Madrid, i allà es posa en contacte amb el propietari del restaurant Tournier, que està de moda en aquell moment, per poder organitzar banquets a cases particulars. És a dir, és una mica l'inventor del càtering. És una mica l'inventor del càtering. Es casa aquell moment i es posa un negoci i publica el seu primer llibre, La gastronomia, i el 1906 s'atrevirà a publicar una revista de cuina durant uns anys que es diu El Gorro Blanco. Comencen a caure-li felicitacions, reconeixements editorials i gastronòmics. Comença, va traient llibres, La nova cocina elegante, Marichu, La cocinera espanyola, fins que hi entra, a més, i això és important també, es converteix en l'assessor de la companyia de gas de Madrid, que està començant a promoure entre la gent la utilització del gas a la cuina. Finalment, li agafa una mica de morrinya i l'any 1923 decideix tornar a Barcelona. Torna cap a Barcelona, evidentment assessorant a la companyia de gas de Catalunya, llavors el traspassen, diguem-ho així, però també altres fabricants d'eines de cuina i aliments determinats com la lechera o el texot, texton i tot això, i a més publicarà en 1924 el seu màxim llibre, La Teca, que aconseguirà 18, ni menys que 18, 18 edicions. Ignasi Domènech i Puigcercós morirà a Barcelona l'11 de novembre de 1956 amb 81 anys. I com que l'Ignasi Domènech era un partidari claríssim de la cuina tradicional, de la cuina aristocràtica també, no em puc resistir a la tentació de recuperar, ja els hem posat alguna altra vegada, de recuperar Los Cinco Bilbaínos, aquell grup, aquell coro que canta aquella famosa cançó del Buen Menú, on van recitant plats, van recitant, com si, imagineu-vos ara que aneu al restaurant i us seieu a la taula i us arriben el camarer, el maître i el sommelier i es posen a cantar aquesta cançó. Escoltem, doncs, el Buen Menú de Los Cinco Bilbaínos.
Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú. Solomillo asado
con patatas
fritas,
sesos huecos,
hígado, liebre chateaubriand.
Solomillo asado
con patatas
fritas, sesos huecos,
hígado, liebre chateaubriand. Sopa de albombiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albombiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén.
Pollo asau, 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 con ensalada, buen menú,
buen menú,
buen menú, señor. Tenemos pollo asau,
asau, asau, asau,
con ensalada, buen menú,
buen menú,
buen menú, señor.
Y frescos calamares,
pollo, pescadilla frita,
salmonetes,
salmonetes, bacalao a la vizcaína, atún, besugo, almeja, estucha, sábalo, langosta,
a la americana,
y faisán relleno, pavo asao.
Pavo asao, asao, asao.
Pavo asao, 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 con ensalada,
buen menú,
buen menú, buen menú, señor. Tenemos pavo asao, 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 con ensalada,
buen menú,
buen menú,
buen menú,
señor.
Frito de espinacas,
berenjenas
fritas,
habichuelas,
frijoles y tortilla al ron.
Frito de espinacas, berenjenas
fritas,
habichuelas,
frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojaldre, franchipán, flan de avellana, fruta, queso, roquefort y también gruyère.
Crema, tocino de cielo,
mazapán, natilla, hojaldre, franchipán, flan de avellana, fruta, queso, roquefort y también gruyère.
Y después,
buen helado,
y café,
café. Buen provecho le haga usted.
Buen provecho.
Buen provecho.
Ya.
Le roi fait battre tambour, le roi fait battre tambour pour voir toutes ces dames. Et la première qu'il a vue lui a ravi son âme. Marquis, dis-moi, la connais-tu? Marquis, dis-moi, la connais-tu? Qui est cette jolie dame? Le marquis lui a répondu: Sire roi, c'est ma femme. Marquis, tu es plus heureux que moi, Marquis, tu es plus heureux que moi d'avoir femme si belle. Si tu voulais me l'accorder, je me chargerai d'elle. Sire, si vous n'étiez pas le roi, sire, si vous n'étiez pas le roi, j'en tirerais vengeance. Mais puisque vous êtes le roi, à votre obéissance.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.